La Columbia Broadcasting System i emissores associades presenten a Orson Welles i el Teatre Mercury de l'Aire en La Guerra dels Mons de Herbert George Wells. Senyores i senyors, a continuació, el director del Teatre Mercury de l'Aire d'aquesta emissió, Orson Welles.
Sabem ara que en els primers anys del segle XX el nostre planeta era observat molt atentament per intel·ligències superiors de les de l'home, encara que també tan mortals com les nostres. També sabem que mentre els homes es dedicaven amb afany a les seves ocupacions i negocis, estaven sent examinats i estudiats tan minuciosament com l'home fa amb un microscopi els microbis que es concentren i multipliquen dins d'una gota d'aigua. La gent anava d'un costat a l'altre de la Terra, dedicada als seus particulars afers, plenament convençuts del seu domini sobre aquest petit planeta del sistema solar que per casualitat, o millor dit, per designi diví, l'home havia heretat, escapant així de la misteriosa foscor del temps i de l'espai. Però, a través de l'immens univers, ments intel·ligents, poderoses, fredes i sense sentiments, contemplaven amb enveja el nostre planeta Terra, éssers que lentament preparaven un pla contra nosaltres. Fou l'any 39 del segle XX quan arriba el gran desastre. A final del mes d'octubre succeí lo inesperat. Els negocis estaven en el seu millor moment i la por a la guerra s'havia allunyat. Una gran quantitat de persones trobaven feina de nou i les vendes als comerços es disparaven. Era la nit del 30 d'octubre. L'agència de notícies Crosley va estimar que en aquell moment uns 32 milions de persones en tot el país tenien connectada la ràdio.
Durant les properes 24 hores no s'esperen canvis apreciables en la temperatura. S'anuncia una lleugera pertorbació atmosfèrica d'origen indeterminat sobre Nova Escòcia, que motivarà que una baixa pressió penetri ràpidament als estats del nord-oest, acompanyada de possibles pluges i vents huracanats. Temperatura màxima 16 graus i mínima de 8. Aquesta predicció ha estat facilitada pel Departament Central de Meteorologia. Estimats oients, ens traslladem ara al saló de l'Hotel Meridian Plaza, en el mateix centre de Nova York, perquè puguin escoltar la música que aquesta nit interpretarà Ramon Raquello i la seva orquestra.
Bona nit, senyores i senyors. Des del saló de l'Hotel Meridian Plaza els convidem a gaudir de la música de Ramon Raquello i la seva orquestra. Amb un toc de sentiment espanyol, Ramon Raquello interpreta La Comparsita.
Senyores i senyors, interrompim el nostre programa de ball per comunicar una notícia de darrera hora, procedent de l'Agència Intercontinental Ràdio. A les 8:20, hora central, el professor Farrell de l'Observatori de Mount Jennings de Chicago, Illinois, comunica que s'han observat en el planeta Mart unes explosions de gas incandescent que es succeeixen a intervals regulars. L'espectroscopi revela que es tracta d'hidrogen i que aquest gas es dirigeix cap a la Terra a gran velocitat. El professor Pearson, de l'Observatori de Princeton, confirma les observacions del professor Farrell i descriu aquest fenomen com si es tractés de flamarades de color blau disparades per una arma de foc. Continuarem informant. Ara tornem de nou a la música de Ramon Raquello, que està tocant per tots vostès des de l'Hotel Meridian Plaza de Nova York.
I ara, una melodia que mai perd popularitat, el sempre famós pols d'estrelles amb Ramon Raquello i la seva orquestra.
Senyores i senyors, continuant amb les notícies que fa uns minuts en el nostre darrer butlletí, els informem de que el Departament Meteorològic del Govern ha sol·licitat als més importants observatoris de la nació que mantingui la vigilància sobre qualsevol altra pertorbació que pogués succeir en el planeta Mart. Degut a la normal naturalesa d'aquests fets, anem a realitzar una entrevista al prestigiós astrònom professor Pearson, que els explicarà el seu punt de vista en relació a les darreres notícies. En uns moments, estarem a l'Observatori de Princeton, Nova Jersey. Mentrestant, tornem a la música de Ramon Raquello i la seva orquestra.
Benvolguts oients, tal i com els hem anunciat, connectem amb l'Observatori de Princeton de Nova Jersey, des d'on el nostre reporter Carlos Phillips es disposa a entrevistar el famós astrònom professor Pearson en relació a les recents explosions produïdes en el planeta Mart. Em comuniquen des de control que ja estem en connexió amb Princeton. Sí? Endavant, Carlos Phillips.
Bona nit, senyores i senyors. Els parla Carlos Phillips des de l'Observatori de Princeton de Nova Jersey. Em trobo en una sala semicircular totalment a les fosques i que crida l'atenció per la llarga escletxa situada a la volta del sostre. Per aquesta obertura puc contemplar el cel ple d'estrelles que es reflexa sobre la complexa mecanisme de l'enorme telescopi instal·lat aquí. Els lleugers tic-tacs que escolten vostès no són altra cosa que les vibracions del seu precís mecanisme de rellotgeria. El professor Pearson es troba en una plataforma mirant a través del gegantín lent. Els prego, senyores i senyors, que tinguin una mica de paciència per les possibles interrupcions que hi pugui haver durant l'entrevista, ja que el professor Pearson no pot deixar d'atendre la seva feina, doncs es troba en situació d'alerta permanent, donada la importància dels esdeveniments. Professor, seria tan amable d'explicar-li als nostres oients què és el que està observant en el planeta Mart a través del seu telescopi?
En aquest precís moment, senyor Phillips, no s'observa res extraordinari. Un disc vermell flotant en el cel blau i franges transversals que creuen el disc. Són clarament perceptibles perquè Mart es troba ara, per la seva trajectòria orbital amb el Sol, en el punt més proper a la Terra.
I segons la seva opinió, professor Pearson, què representen aquestes franges transversals?
Puc assegurar-li, senyor Phillips, que no són canals, encara que aquesta sigui la creença popular i dels que imaginen que Mart pot estar habitat. Per tant, i des d'un punt de vista científic, les franges, el més probable és que siguin el resultat de les condicions atmosfèriques d'aquest planeta.
Està, doncs, convençut, professor, com a home de ciència, que no existeix a Mart vida intel·ligent?
Puc assegurar-li que les probabilitats són de 1000 contra 1.
I quina és la seva opinió sobre aquestes erupcions de gas que succeeixen en períodes regulars a la superfície del planeta?
Sento dir-li que encara no tinc una anàlisi sobre això, senyor Phillips.
Ho entenc, professor. Per una millor comprensió dels nostres oients, podria dir-nos a quina distància de la Terra es troba Mart?
A uns 60 quilòmetres, 60 milions de quilòmetres aproximadament.
Sembla que aquesta és una distància que ofereix certa seguretat. Un moment, amables oients. Li està passant una nota al professor Pearson.
Disculpi'm un moment, senyor Phillips.
Sí. Mentre el professor llegeix aquesta nota, els recordo que estem parlant des de l'Observatori Astronòmic de Princeton, a Nova Jersey, on estem realitzant en directe una entrevista al prestigiós professor Pearson. Un moment, sisplau. El professor em passa la nota que li han entregat. Professor, puc llegir als oients aquest missatge?
Sí, endavant, senyor Phillips.
Senyores i senyors, es tracta d'un telegrama dirigit al professor Pearson, remès pel doctor Gray, del Museu d'Història Natural de Nova York. Llegeixo. 9:15 tarda, hora oficial de l'est. Sismògraf registrat tremolor d'intensitat propera a terratrèmol dins àrea de radi 30 quilòmetres. Prego investigui. Firmat Lloyd Gray, cap del Departament de Sismografia. Bé, professor Pearson, això podria tenir alguna relació amb les explosions observades sobre el planeta Mart?
Ho dubto. És probable que es tracti d'un meteorit de gran volum i la seva caiguda en aquest moment és una coincidència. No obstant, demà, amb la llum del dia, ho investigarem.
Moltes gràcies, professor. Senyores i senyors, des de l'Observatori Astronòmic de Princeton, Nova Jersey, hem estat conversant en directe durant els darrers minuts amb el professor Pearson sobre les misterioses pertorbacions a la superfície del planeta Mart. Tornem ara a la connexió als nostres estudis centrals de Nova York. Ha parlat per tots vostès Carl Phillips.
Senyores i senyors, ens arriba un despatx de l'Agència Intercontinental Ràdio, de Toronto, Canadà. El professor Moores, de la Universitat de Macmillan, manifesta que s'han observat un total de 3 explosions al planeta Mart, entre les 7:45 hores i les 9:20 de la tarda, hora oficial de l'Est. Això confirma els informes anteriors rebuts dels observatoris americans. En aquest instant, ens arriba una darrera hora des d'un lloc pròxim a nosaltres. Trenton, Nova Jersey, comunica que a les 8:50 hores de la tarda, un enorme objecte ardent, que suposa és un meteorit, ha caigut en una granja a prop de Grover's Mill, Nova Jersey, a 22 quilòmetres de Trenton. La resplendor fou visible en un radi de cents de quilòmetres i el soroll de l'impacte s'ha escoltat en sentit nord fins a la ciutat d'Elizabeth. Els comuniquem que el nostre reporter, Carl Phillips, ja es dirigeix amb la unitat mòbil al lloc del succés per a facilitar-nos més informació tan bon punt arribi a Princeton. Mentrestant, connectem amb l'hotel Martinet de Brooklyn, on Bobby Millet i la seva orquestra estan oferint un programa de música de ball. Atenció, interrompim el nostre programa de música per donar pas a Carl Phillips des de Grover's Mill, Nova Jersey.
Senyores i senyors, els parla de nou Carl Phillips des de la granja de Wildmoor, de Grover's Mill, Nova Jersey. El professor Pearson i jo mateix hem fet camí des de Princeton, fins aquí en pocs minuts. Bé, jo no sé per on començar. Per a donar-los el testimoni del dantesc escenari que estic davant. Això sembla tret dels contes d'Edgar Allan Poe. Acabo d'arribar i encara no he tingut l'oportunitat de donar un cop d'ull pels voltants. Suposo que el que estic davant meu, mig enterrat, és un gran sot. És aquesta cosa que s'ha estavellat. Deu haver caigut amb força, amb una força impressionant. El terreny està cobert pels trossos dels arbres contra els que han impactat. Del que jo puc veure de l'objecte, no s'assembla res a un meteorit, almenys a cap del que jo hagi vist abans. Més aviat sembla un enorme cilindre. Té un diàmetre de quant diria vostè, professor Pearson?
Uns 30 metres.
Uns 30 metres. El metall de la coberta és com... Bé, tampoc he vist mai res semblant en tota la meva vida. El seu color és com una barreja de blanc i groc. Alguns curiosos estan empenyent per apropar-se, malgrat els esforços de la policia que té coordonada la zona. La gent s'està col·locant davant meu i no em deixen veure res. Si us plau, es poden posar cap a un costat? Si us plau, agents, que em poden ajudar?
Posin-se cap a un costat! Apartin-se! Tan sols pot passar la premsa!
Mentre la policia empeny a la multitud, nosaltres tenim aquí el propietari de la granja, el senyor Wildmoor. De ben segur que ens afegirà algunes coses interessants a les que ja estem explicant. Senyor Wildmoor, seria tan amable d'explicar als nostres radioients el que vostè va veure quan va caure l'objecte justament a la part posterior de la casa seva?
Jo estava escoltant la ràdio.
Vingui més a prop.
Sí, perdó, com diu?
Que més a prop i que parli més alt, sisplau.
Sí, senyor. Deia que quan jo era al llit escoltant la ràdio, un professor parlava sobre Mart i jo ja estava mig adormit. Sí, mig adormit.
Bé, sí, senyor Wildmoor, i què va succeir aleshores?
Com li estava dient, jo estava escoltant la ràdio una mica endormiscat.
Sí, sí, senyor Wildmoor, però què va veure vostè?
En un primer moment no vaig veure res, però sí, vaig escoltar un soroll.
Quina classe de soroll?
Un soroll com de brunzit, així com... Zzz, 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 semblant a un coet de focs d'artificis.
I després què?
Em vaig apropar a mirar per la finestra i em va semblar que estava somiant.
I què més? Digui.
Vaig veure una mena de llampec de llum verdosa i després... Bum! Quelcom que s'estavellava amb força contra la terra. El tremolor em va tirar a terra.
Es va espantar aleshores, senyor Wildmoor?
Doncs no, espantar-me no. Més aviat vaig tenir un atac de nervis al veure les destrosses i...
Gràcies, senyor Wildmoor, moltes gràcies.
No vol que li continuï explicant?
No, moltes gràcies, ja n'hi ha prou, ha estat molt bé. Senyores i senyors, acaben d'escoltar el senyor Wildmoor. propietari de la finca on un estrany objecte acaba d'impactar. Desitjaria poder explicar-los amb exactitud l'ambient d'aquest lloc en aquests moments. Centenars de cotxes es troben estacionats en un terreny pròxim a nosaltres. La policia tracta de contenir la llau de vehicles que des de la carretera es dirigeixen cap a aquesta granja, però res, no poden fer res per evitar-ho. Ara mateix, estan trencant el cordó policial a un costat i l'altre de la granja. Els fars dels cotxes projecten una intensa llum sobre el gran forat on l'objecte es troba mig enterrat. Els curiosos més agosarats s'atreveixen a apropar-se fins al costat mateix del clot. Les seves siluetes es distingeixen molt bé pel seu resplendor del metall. Un home s'apropa per tocar l'objecte. En aquests moments sosté una discussió amb un policia que aconsegueix que es retiri. Senyores i senyors, hi ha quelcom que no he mencionat. A causa de la situació tan agitada, es tracta d'un soroll que ara es pot percebre amb gran nitidesa. Possiblement, vostès ho poden apreciar en els seus aparells de ràdio. És un estrany so que... És un estrany so que sembla sortir de dins de l'objecte. Vaig apropar més el micròfon. Ara estic a uns 5 metres de distància del forat. Escoltin. Se sent bé, companys? Així? Un moment. Professor Pearson. Professor Pearson, sisplau, apropis.
Digui, senyor Phillips.
Pot dir-nos quina classe de soroll és aquest?
Suposo que és degut al canvi brusc de temperatura per l'impacte.
Encara creu, professor, que es tracta d'un meteorit?
Tinc els meus dubtes. L'embolcall metàl·lic es pot considerar com extraterrestre. És evident que no és del nostre planeta. Però, per tant, seria normal que l'entrar a l'atmosfera de la Terra el fort fregament originés innumerables forats a la superfície dels meteorits. Però aquest objecte presenta un embolcall totalment llis. I segons vostè pot apreciar, és de forma cilíndrica.
Un moment, alguna cosa està passant. Senyores i senyors, això és increïble. L'extrem superior del cilindre comença com a desenroscar-se. La capçalera dona voltes com un cargol. L'objecte deu estar buit.
S'està movent.
Mirin, la maleïda cosa s'està desenroscant.
Enrere, fora d'aquí. Enrere, els dic.
Potser hi ha homes a dins que intenten sortir.
Però és com un ferro cruent. Es cremaran com a drac.
Enrere, enrere. Apartin cap enrere, aquests idiotes.
Ha caigut!
La tapa ha caigut!
Compte!
Compte enrere!
Senyores i senyors, això és el més terrible que jo he vist en tota la meva vida. Un moment. Algú llisca cap a fora pel buit de la capçalera de l'objecte. Algú o... alguna cosa. Em sembla apreciar que intenta abocar-se fora d'aquest forat negre. Apareixen ara dos discs lluminosos. Crec que ens miren. Podrien ser ulls, podrien ser d'una cara o podrien ser... Déu meu! Alguna cosa s'arrossega fora de l'ombra. Sembla una serp de color gris. Ara una altra més, i una altra, i una altra. No! Realment són tentacles, ara ho veig millor. És una criatura molt gran i el seu cos és molt brillant. Però aquest cap és indescriptible. Gairebé no puc aguantar de sortir corrents. Els ulls d'aquest estrany ésser són negres i brillen com els d'una serp enorme. La boca té la forma d'una V baixa del que penja una repugnant saliva. Aquest monstre té dificultat per moure's i sembla que el seu enorme pes l'esclafa. Podria ser que per la força de la nostra gravetat. Atenció, ara la bèstia s'està aixecant. La gent es tira enrere. Aquesta és l'experiència més increïble que... Gairebé no trobo les paraules. Al mateix temps que el parlo m'estic movent, estirant el cable llarg del meu micròfon de mà. Disculpin, haig de fer una parada en la connexió perquè la policia ens està apartant. Vaig a una posició més segura. Si us plau, mantinguin la sintonia. Atenció, companys, us demano pas tot seguit.
Els estem oferint en directe el que està succeint a la granja Wildmoth a Grover's Mill, Nova Jersey. Tornem de nou a Grover's Mill, amb el nostre reporter Carl Phillips. Endavant, company.
Senyores i senyors, se'm sent? Repeteixo. Senyores i senyors, aquí estic de nou. Ara darrere d'un mur de pedra al costat del jardí del senyor Wildmoth. Des d'aquí puc abastar completament tot l'escenari del que està succeint a Grover's Mill. Em disposo a continuar oferint-los tots els detalls del que passa mentre puguem mantenir la connexió. Han arribat més efectius de la policia. Prop de 30 agents estan rodejant el gran soc produït per l'estrany objecte. Ara ja no és necessari en retirar la gent, ja que la por fa que tothom guardi una distància prudencial. Un capità de la policia es troba parlant amb algú que em sembla conegut. Ah, sí, és el professor Pearson. Sí, és ell. Ara separen i el professor dona voltes a prop del forat estudiant l'objecte. Mentre el capità i dos policies avancen sostenint quelcom entre les seves mans... Ja puc veure el que és. És un mocador blanc lligat a un pal molt llarg. És, sí, una bandera blanca. Una bandera de pau. Confiem que aquests éssers sàpiguen el que això significa. Esperin! Passa alguna cosa! Atenció! Una forma corbada s'aixeca del forat. Em sembla distingir quelcom semblant a un raig molt fi de llum dirigit contra una mena de mirall. Què és això? Un raig de flama salta des del mirall sobre la gent que comença a córrer. La gent està caient pel terra, Déu meu! Tots estan cremant, tot el camp comença a cremar. Els arbres, les granges, els dipòsits del combustible dels automòbils. El foc s'estén per tot arreu. Ve cap aquí, el tinc pràcticament a sobre i... Atenció, companys de...
Senyores i senyors, per causes que desconeixem, no podem continuar transmetent per vostès des de Grubbles Mill. Evidentment, s'han produït certes dificultats a la nostra unitat mòbil desplaçada allà. Intentarem connectar de nou el més aviat possible. Mentrestant, els oferim una darrera notícia al respecte procedent de San Diego, Califòrnia. El professor Indelhofer, en el decurs d'un sopar reunió de la Societat Astronòmica de Califòrnia, ha expressat la seva opinió sobre les explosions en el planeta Mart en el sentit de que no són res més que unes agudes pertorbacions de caràcter volcànic a la superfície del planeta. A continuació, fem una breu pausa musical i tornem tot seguit.
Senyores i senyors, en aquest moment ens arriba un missatge a través d'una trucada telefònica des de Grubbles Mill. Un moment, si us plau. Sí. Em diuen que unes 40 persones, entre elles varis soldats, resten morts en un camp, a l'est del poble de Grubbles Mill. Els cadàvers es troben totalment calcinats i irreconeixibles. Atenció! Em comuniquen que tenim una important connexió amb... Sí. Els oferim a continuació les paraules del general de brigada Montgomery Smith, comandant militar de Trenton, Nova Jersey.
He rebut indicacions del governador de Nova Jersey per posar en estat de guerra els comtats de Mersey i Middlesex, així com totes les poblacions, des de Princeton a Jamesburg. Ningú no podrà entrar dins dels límits d'aquesta àrea si no disposa d'un passi especial expedit per les autoritats estatals o militars. Vàries unitats militars es dirigeixen des de Trenton a Grubbles Mill per ajudar a l'evacuació de la població que es trobi afectada per aquestes operacions militars. Gràcies.
Acaben d'escoltar el general Montgomery Smith, comandant militar de Trenton, Nova Jersey. Segueixen arribant més detalls de la catàstrofe de Grubbles Mill. Les criatures extraterrestres, després del seu mortal atac, s'han retirat cap al seu cau i no impedeixen que els bombers rescatin a les víctimes i apaguin els focs. Tots els cossos de bombers del comtat de Mersey s'han desplaçat a la zona i estan lluitant contra les flames que amenacen a les poblacions properes. Estimats oients, fins ara no ens ha estat possible restablir la connexió amb la nostra unitat mòbil, destacada a Grubbles Mill. Ens trobem a l'espera de tornar a transmetre des d'allà en poc temps. Mentrestant els oferim una... Sí, un moment, sisplau. Benvolguts oients, acaben de comunicar-nos que s'ha establert contacte amb un dels testimonis presencials de la tragèdia. Ens referim al professor Pearson, que es troba a una granja propera a Grubbles Mill. Allà s'ha instal·lat un punt d'observació i, donat el seu caràcter d'home de ciència, ens donarà la seva explicació d'aquest desastre. Ja tenim comunicació amb el professor Pearson. La seva veu ens arriba fins als nostres estudis centrals per mitjà de la connexió espacial de línia directa. Professor Pearson, endavant.
Sí, atenció. Els comunico que en relació a les criatures sortides del coet cilíndric de Grubbles Mill, no els puc donar una informació oficial ni sobre la seva naturalesa, ni el seu origen o els seus propòsits aquí, en el nostre planeta Terra. Pel que es refereix als seus instruments de destrucció, tan sols puc aventurar una explicació plena de reserves. A la manca de termes més precisos, em referiré a la misteriosa arma que utilitzen contra nosaltres amb el nom de raig de calor.
Gràcies, professor Pearson. Atenció, senyores i senyors oients. Ens arriba un comunicat urgent des de Trenton, Nova Jersey. Lamentem haver d'informar-los de que l'Hospital de Trenton ha estat identificat el cos carbonitzat del nostre company Carl Phillips, reporter d'aquesta emissora.
Ara ens arriba una altra notícia des de Washington, Districte Federal. L'oficina del director de la Creu Roja Nacional informa que 10 de les seves unitats han estat enviades al quarter general militar, situat a les afores de Groversville, Nova Jersey. Un altre comunicat de la policia de l'estat de Princeton ens diu que els focs de Groversville i els seus voltants han estat apagats pels bombers. Els observadors informen que tot està tranquil en aquests moments en el gran forat dels extraterrestres i que no hi ha cap senyal de vida en el morro del cilindre. I ara els oferim una important declaració del senyor Harry McDonald, vicepresident encarregat d'operacions d'aquesta emissora.
Hem rebut una sol·licitud del comandament militar de Trenton per posar a la seva disposició tots els nostres equips de ràdio. Donada la gravetat de la situació nacional i creient que la radiodifusió deu estar sempre al servei de l'interès públic, hem acordat facilitar a l'exèrcit de Trenton tots els nostres mitjans tècnics.
Benvolguts oients, em comuniquen que tenim establerta connexió amb el comandament militar de campanya prop de Groversville, Nova Jersey. Endavant.
Els parla el capità Lansing de la brigada de transmissions militars de la Guàrdia Nacional, destinat al camp d'operacions a la localitat de Groversville. La situació causada per la presència de certs éssers invasors de naturalesa encara no identificada és ara de complet control. L'estrany objecte cilíndric es troba sota la nostra posició i està ara mateix rodejat per 8 batallons d'infanteria suficientment armats amb rifles i metralladores i sense la necessitat d'artilleria pesada. L'alarma social sorgida en un principi és ara, per tant, injustificada. Aquestes coses, siguin el que siguin, no gosaran a treure els seus caps del seu cau. Amb la llum dels focus instal·lats puc veure perfectament el lloc on s'amaguen. Malgrat les mortíferes armes de les que s'ha dit disposen aquestes criatures, no podran suportar els trets de totes les nostres metralladores. Tinguin la seguretat de que això no representarà altra cosa que una operació militar més per les nostres tropes. Puc veure des d'aquí els uniformes de color caqui dels nostres soldats que creuen per davant i darrere dels focus. Això té tot l'aspecte d'una batalla real. En els boscos que limiten el riu Lindstow apareixen petits núvols de fum que segurament provenen de les fogueres dels acampats allà. És probable que aviat comenci la nostra acció militar. Veig ara que una de les companyies es desplega pel flanc esquerre. El nostre atac ja és imminent i... Un moment. Observo alguna cosa en el morro del cilindre. No, perdoni, no és més que una ombra. En aquest moment, les tropes ja s'apropen a la granja Bismarck. 7.000 soldats s'aproximen trencant el cercle. Esperin un moment. No era una ombra. És qualcom que es mou de metall sòlid. Una mena de cuirassa que s'aixeca per la part exterior del cilindre. Es va fent cada vegada més alt. Atenció! S'està aixecant sobre uns peus. En realitat s'aixeca sobre una mena de llargues potes metàl·liques. En aquests moments està arribant a una alçada per sobre dels arbres. Els projectors enfoquen... Esperin!
Benvolguts oients, tinc el deure de comunicar-los quelcom important. De les observacions de tipus científic, així com de les nostres pròpies dades recollides, no hi ha cap mena de dubte, encara que això pugui semblar del tot inversemblant. Podria ser que els estranys éssers que aquesta nit han ocupat els camps i poblacions de Jersey siguin l'avantguarda d'un exèrcit invasor alienígena procedent del planeta Mart. La batalla, que ha tingut lloc a Groversville, ha ocasionat una de les més desastroses derrotes mai patides per un exèrcit en els temps moderns. 7.000 homes, armats amb fusells i metralladores, han combatut contra una única màquina de guerra dels invasors marcians. Tan sols 120 homes s'han pogut salvar. La resta romanen morts en el camp de batalla. Els uns han estat aixafats i trepitjats fins a morir per les potes de ferro del monstre. I altres han mort carbonitzats a causa del mortífer raig de calor marcià.
El monstre controla actualment el centre de Nova Jersey i he deixat dividir l'estat en dues parts. Estan tallades les línies de comunicació de Pennsilvània a l'oceà Atlàntic. Les vies de ferrocarril estan destrossades i no hi ha servei ferroviari entre Nova York i Filadèlfia, a excepció d'alguns trens entre Allentown i Phoenixville. Les carreteres cap al nord, sud i oest es troben abarrotades de gent que fuig aterrida. La policia i l'exèrcit de la reserva són incapaços de controlar la frenètica fugida. Demà, tota aquesta gent haurà entrat a Filadèlfia, Camden i Trenton, provocant un gran col·lapse en aquestes ciutats. En aquests moments s'ha decretat la llei marcial a Nova Jersey i en la part oest de Pennsilvània. Estimats oients, ens traslladem ara a Washington perquè escoltin un important comunicant que podria decretar l'estat d'emergència nacional. Atenció, els parla el secretari d'Interior dels Estats Units d'Amèrica.
Ciutadans de la nació, no tractaré d'amagar la gravetat de la situació per la que travessem ni la constant preocupació del govern per protegir les vides i les propietats de la població. Però voldria inculcar a tots vosaltres, ciutadans i funcionaris públics, a tothom en general, la urgent necessitat de conservar la calma i de contribuir amb ella amb els nostres recursos. Afortunadament, aquest perillós enemic ens troba encara dins d'una àrea relativament reduïda i podem tenir la ferma confiança de que les nostres forces militars tindran la potència suficient per contenir-lo. Mentrestant, posada la nostra fe en Déu, hem de continuar tots i cada un de nosaltres en el compliment dels nostres deures, de tal manera que puguem oferir a aquest adversari destructor el front d'un sòlid d'una nació unida, valenta i dedicada a la preservació de la supremacia humana sobre la Terra. Gràcies.
Acaben d'escoltar des de Washington el secretari de l'Interior, que ha anunciat l'estat d'emergència nacional. Són nombrosíssims els despatxos d'agència que ens arriben a cada instant i que es van amuntegant aquí, als nostres estudis. Ens informen ara que la part central de Nova Jersey està incomunicada per ràdio, a causa dels efectes del raig de calor de les criatures extraterrestres sobre les línies d'alt voltatge i els equipaments elèctrics.
Ens arriba un altre despatx d'agència transmès des de Nova York. Es reben telegrames d'institucions científiques angleses, franceses i alemanyes que ofereixen la seva col·laboració. Els astrònoms informen que es produeixen contínues explosions a intervals regulars a la superfície del planeta Mar. La majoria dels nostres comunicants opinen que l'enemic tracta d'enviar reforços de nous coets amb màquines de guerra. S'ha intentat localitzar el professor Pearson, que ha estat observant els marcians des de molt a prop, però es tem que hagi pogut morir en la recent batalla.
Despatx ara des de Langham Field, Virgínia. Avions de reconeixement informen que tres màquines marcianes, visibles per sobre dels arbres, avancen cap al nord en direcció a Somerville, mentre la població fuig per davant d'elles. Sembla ser que els marcians no estan fent ús de les seves armes. Els invasors estan avançant a gran velocitat, escollint molt bé els camins. De moment, no estan destruint les ciutats ni els pobles. Tan sols es preocupen per abatre les línies d'alta tensió, els ponts i vies de ferrocarril. Aparentment, la seva estratègia consisteix en acabar amb qualsevol resistència, tallant les comunicacions i desorganitzant la societat humana.
Noves notícies que ens arriben de Baskin Ridge, Nova Jersey. Uns caçadors han trobat un segon cilindre, semblant al primer, a la gran zona pantanosa situada a 20 quilòmetres al sud de Morristown. Peces d'artilleria de l'exèrcit es dirigeixen a Newark per destruir la segona unitat invasora abans que el cilindre pugui obrir-se i sortir la seva màquina de guerra. En aquests moments estan prenent posicions als turons de les muntanyes de Whitestown.
Escoltin ara un altre despatx d'agència enviat des de Langhansfield. Virgínia, els avions de reconeixement informen que les màquines enemigues en número de 3 augmenten la seva velocitat cap al nord, abatint cases i arbres i manifestant una evident pressa per establir contacte amb els seus aliats aterrats al sud de Morristown. Les màquines han estat vistes a l'est de Middlesex i a 12 quilòmetres de Plainfield. Una altra notícia des de Winstonfield, Long Island. Una esquadrilla de bombarders amb explosius pesats vola cap al nord en persecució de l'enemic. Avions de caça fan de patrullers. Estan albirant l'enemic, que marxa ràpidament en direcció a les principals ciutats del nostre país. Un moment, si us plau. Em comuniquen que tenim preparada una connexió amb una de les nostres unitats de ràdio que estan instal·lades a les mateixes línies d'artilleria situades en els pobles que es defensen de l'enemic. Connectem, en primer lloc, amb la bateria del 21 Regiment d'Artilleria situat a les muntanyes Weichang.
Abast, 32 metres.
32 metres, a punt.
Projecció, 39 graus.
39 graus, a punt.
Foc!
Corregir, 128 metres a la dreta.
Desviació, 31 metres.
31 metres, a punt.
Projecció, 37 graus.
37 graus, a punt.
Foc!
Blanc, hem fet blanc, senyor. Hem tocat a una de les màquines marcianes, s'han parat. Les criatures estan tractant de reparar-la.
Tornem-hi abans que ho aconsegueixin. Variació a 30 metres.
30 metres, a punt.
Projecció 27 graus.
27 graus, a punt.
Foc!
No puc veure l'impacte del projectil, senyor. Un gran núvol de fum ho impedeix.
De quina mena?
Fum negre, senyor. S'apropa cap aquí. Fem-ho enganxat a la terra i avança ràpidament.
Poseu-vos les caretes antigàs. A punt per disparar. Variació de projecció a 24 metres.
24 metres, a punt.
Inclinació, 26 graus.
26 graus, a punt.
Foc! Observador, doni'm dades de l'impacte.
Segueixo sense veure res, senyor. Tenim el fum ben bé a sobre.
Posin-se tots les caretes de protecció per al gas i preparin un nou tret.
I el bombarder B-843 procedent de Bayern, Nova Jersey. El comandament el tirem bou, amb 8 bombarders en vol. Informant el comandant Fairfax, a l'Anfield. Les màquines enemigues són ara a la nostra vista i han estat reforçades amb unes altres 3 màquines més procedents del cilindre de Morristown. Són 6 en total. Una d'elles es troba malmesa parcialment per una canonada de l'exèrcit a les muntanyes Wetchan. Els canons de la nostra artilleria resten en aquests moments en silenci. Una mena de núvol molt fosc i dens, de naturalesa desconeguda, s'estén arran de terra per tota la zona, però no hi ha senyals del raig de calor alienígena. L'enemic es dirigeix a l'est, creuant el riu Peisac fins als pantans de Jersey. Veiem com una altra màquina avança cap l'horitzó en direcció a Poules. L'objectiu, atenció, sembla evident. La ciutat de Nova York. Observem com els invasors estan enderrocant una central elèctrica. Les màquines extraterrestres es concentren ara mateix. És el moment adequat per procedir al nostre atac. Atenció, fem ara un gir amb els nostres avions i ens disposem a llançar-nos sobre l'enemic. Estem a 1.000 metres per sobre de la primera màquina. A 800 metres. A 600. A 400. A 200. Ara, compte! Un braç gegantí s'aixeca. Ens estan disparant raig de foc. Els avions han de resistir. No tenim oportunitat per deixar-ne les bombes. Tan sols ens queda fer una cosa. Estavellar-nos contra ells.
Aquí Bayern, Nova Jersey, trucant a Langhamfield. Endavant, si us plau. Endavant, si us plau.
Aquí Langhamfield, canvi.
8 bombarders de l'exèrcit han entrat en combat amb les màquines de l'enemic sobre les planúries de Jersey. Els avions han estat abatuts pels raigs de calor. Tots s'han estavellat contra terra. Tan sols una màquina de l'enemic ha quedat destruïda. L'invasor està ara llançant descàrregues de fum negre en direcció a...
Atenció, atenció! Parlem des de Newark, Nova Jersey. Aquí, Nova Jersey. Un núvol negre de gasos verinosos s'està estenent des dels pantans de Jersey. Arriba fins al carrer sud. Són inútils les màscares antigàs. S'insta la població perquè es retiri cap als espais oberts. Els automòbils deuen agafar les carreteres números 7, 23 i 24. Evitin les àrees congestionades. El fum s'estén sobre Raymond Boulevard. Canvi.
2X2L trucant a CQ. 2X2L trucant a CQ. No contesta ningú? 2X2L trucant a 8X3R. Com és la recepció 8X3R, si us plau? On ets, 8X3R? On estàs? Canvi!
L'edifici de la nostra emissora a Nova York. Les campanes que escolten són per avisar la població per tal que evacuïn la ciutat abans no arribin els marcians. A les darreres hores, uns 3 milions de persones ja han sortit a les carreteres en direcció nord per l'avinguda del riu Hutchinson, ja que encara és obert el tràfic. Sisplau, es recomana evitar els ponts que porten a Long Island, ja que porten a tots col·lapsats. Totes les comunicacions amb la costa de Nova Jersey s'ha tallat fa 10 minuts. No queden més defenses. El nostre exèrcit ha estat aniquilat. L'artilleria, l'aviació, tot ha estat destruït pels invasors. Aquesta pot ser la nostra darrera missió. Nosaltres aguantarem aquí fins al final. Per sota de nosaltres, a la catedral, hi ha molta gent resant les seves oracions. Ara, estimats oients, llenço la meva mirada a la part baixa del port. Veig tota mena de vaixells, plens de gent que ha decidit fugir pel mar. Els primers vaixells surten ja del moll. Sento ara les seves sirenes. Escoltin. Canvio la meva posició a la del terrat. Miro cap a baix. Veig gent als carrers abarrotats de gent. Els crits de la multitud em recorden el moment d'un cap d'any qualsevol. Atenció! Estic veient a l'enemic sobre palissades. Es veuen 5 màquines. La primera travessa el riu Hudson i ho fa amb la mateixa facilitat que un home creuant un riarany. Ara, em passen un despatx d'agència que diu: els cilindres marcians estan aterrant sobre tota la nació. Un ha caigut a les afores de Buffalo, un altre a Chicago i a Sant Louis. Sembla que es tracta d'una invasió calculada i espaiada. Ara mateix, des d'aquí, ja estic veient la primera màquina que arriba a aquest mateix marge del riu. Resta aturada, vigilant i mirant a la ciutat. El seu cap d'acer, en forma de caputxa, supera l'alçada dels gratacels. Sembla que espera l'arribada d'altres màquines. Efectivament, apareixen ara, per la part est de la ciutat, noves màquines que salten com si fossin torres. Ara aixequen els seus braços metàl·lics. Ha arribat al final. Surt fum, molt fum negre, que avança sobre la ciutat. Veig la gent que corre pels carrers. Tothom es dirigeix a la desbandada cap al riu. Milers de persones es llancen a l'aigua com a rates. El fum s'escampa amb tota rapidesa i ha arribat a Times Square. La gent tracta de fugir, però no serveix de res. Cauen com a mosques. Ara el fum arriba a la sisena avinguda. A la cinquena avinguda! Els tinc a 100 metres! Tan sols a 50 metres! El tinc al damunt!
2X2L, trucant a CQ. 2X2L, trucant a CQ, Nova York. No hi ha ningú, l'escolta. No queda ningú. 2X2L!
Estan escoltant a la seva S un programa d'Orson Welles i el seu teatre Mercury de l'aire, basat en l'adaptació de la novel·la La guerra dels mons, de H.G. Wells. L'emissió continuarà en breus moments.
Escric aquestes notes sobre paper, em sento obsessionat amb la idea de que tal vegada jo sigui el darrer ésser humà que resta a la Terra. He estat amagat en aquesta casa buida a prop de Gover's Mill, una petita illa de llum perduda entre el fum que enfosqueix el món. Tot quan ha passat abans de l'arribada d'aquests monstres a la Terra ja sembla part d'una altra vida. Una vida que no té connexió amb l'actual. Furtiva existència de l'únic supervivent abandonat que escriu aquestes paraules sobre la coberta d'un quadern de notes d'astronomia que porten la firma de Richard Pearson. Contemplo les meves mans ennegrides, les meves sabates destrossades, el meu vestit esquinçat, i m'esforço a relacionar-ho amb un professor que vivia a Princeton i que la nit del 30 d'octubre mirava a través del seu telescopi una explosió molt lluminosa de tonalitat ataronjada en un planeta llunyà. La meva dona, els meus col·legues, els meus deixebles, els meus llibres, el meu observatori, el meu El meu món. On són? Varen existir realment alguna vegada? Sóc jo, Richard Pearson? Quin dia és avui? Existeixen els dies quan no hi ha calendaris. Passa el temps si no hi ha mans que donen corda als rellotges. A l'escriure aquest diari em dic a mi mateix que he de conservar la història de la humanitat entre les negres cobertes d'aquest petit quadern concebut en un principi per anotar els moviments dels estels. Però per escriure haig de viure i per viure haig de menjar. M'he trobat a la cuina un tros de pa florit i una taronja en bastant bon estat per poder ser menjada. Des de la finestra em mantinc vigilant i en ocasions puc distingir algun marcià que sobresurt de la negra boira de metzina. Observo que el fum encara rodeja la casa en la que estic, però de sobte es produeix un so xiulador i veig un marcià muntat damunt la seva màquina que està rojant l'aire amb un xorro de vapor com si tractés de desfer el fum enverinador. Des d'una cantonada puc comprovar com les seves gegantines cames metàl·liques quasi bé toquen la terra. Esgotat pel terror, finalment caic adormit. I ja a trenc d'alba, el sol projecta la seva llum per la finestra, comprovo que el negre núvol de gas ja s'ha esvaït i que en els prats que s'estenen cap al nord semblen com si una tormenta de neu negra, hagués descarregat sobre ells. M'arrisco a sortir de la casa cap a la carretera. No hi ha cap mena de tràfic. Per tot arreu veig cotxes destrossats, equipatges caiguts i cossos carbonitzats. Em dirigeixo cap al nord. Per alguna raó, em sento més segur seguint les passes d'aquests monstres que fugint d'ells, encara que estic sempre alerta. Ja he vist com s'alimenten els marcians i en el cas de que apareguessin les màquines per sobre dels arbres, em llançaria a terra i m'amagaria. M'apropo a un castanyer. A l'octubre les castanyes ja són madures. M'empleno les butxaques. Dec de conservar la vida. Fa 2 dies que camino insegur cap al nord, travessant un món desolat. Per fi adverteixo la presència d'un animal viu, un petit i vermellós esquirol que es mou sobre una branca d'un faig. El contemplo ple d'un sentiment de profunda admiració. El petit animal gira el seu caparró i em mira. Crec que en aquest moment l'animaló i jo compartim la mateixa emoció, l'alegria de trobar a un altre ésser que viu, que també viu. Segueixo cap al nord. Trobo unes vaques mortes en un cap nauseabund. Més enllà destaquen les runes calcinades d'una lleteria. La torre d'una sitja romana, encara en peu, com un guardià sobre la planúria destrossada, com un far desert al costat del mar. Sobre del sostre de la sitja es troba el gall del penell, la fletxa assenyada cap al nord. A l'endemà, per fi, arribo a una ciutat. El seu aspecte més familiar, però els seus edificis apareixen estranyament retallats i aixafats, com si un gegant els hagués tallat a llesques d'un cop de mà. Arribo a les afores de Newark. He trobat la ciutat abatuda, encara que sense ser destruïda del tot. Potser per algun caprici dels marcians en el seu ràpid avanç. De sobte, experimento la rara sensació de que estic sent vigilat. Adverteixo, aleshores, que algú s'amaga en un portal. Em dirigeixo cap allà i de seguida apareix una figura. És un home armat amb un gran ganivet.
No es mogui. D'on ve vostè?
Vinc de molts llocs. I ja fa temps des de Princeton.
Princeton? Això és prop de Grover's Mill, oi?
Sí.
Grover's Mill. Allà no hi ha aliments. Aquesta és la meva terra. Tota aquesta part final, de la ciutat fins al riu. Tan sols hi ha menjar per un. Cap on es dirigeix vostè?
No ho sé. Crec que estic buscant gent.
Digui, què vol dir? És que ha sentit o ha vist algú?
No, Tan sols un esquirol viu.
Vostè hauria de saber que en aquests dies els animals tenen ombra. Escolti, aquí estem al descobert. Anem a xuplugar-nos a un portal i allí parlarem.
Ha vist els marcians?
Van marxar a Nova York. Per la nit es veu al cel el reflexe de les seves llums com si encara hi visquessin. Durant el dia no se'ls pot veure. Fa una setmana, un parell d'ells portaven alguna cosa molt gran cap a l'aeroport. Crec que estan aprenent a volar.
Volar?
Sí, volar.
Amic meu, aleshores podem dir que la humanitat ja s'ha acabat. De ben segur, tan sols ens quedem dos, vostè i jo. Els únics dos supervivents.
Ells són forts. Han fet sucumbir la nació més gran del món. Aquestes estrelles verdes probablement continuaran caient tots els dies per tot arreu. I tan sols han perdut una màquina. No tenim res a fer. Estem desfets. Estem aniquilats.
On va ser vostè? Vostè porta uniforme.
És tot el que em queda. Jo era a l'exèrcit, a la Guàrdia Nacional. No va haver més guerra que la que hagués pogut haver entre homes i formigues.
Sí, però per ells eren formigues comestibles. Què faran amb nosaltres?
Ho he estat pensant. Fins ara ens agafaven a mida que ens necessitaven. Un marcià no ha de fer res més que anar caminant uns quilòmetres i agafar a qui vulgui de la multitud. Però des d'ara ja no ho faran així, nena. Ens agafaran sistemàticament, escolliran els millors i els tancaran en gàbies o a llocs semblants. Encara no han començat amb nosaltres.
Que no han començat?
No han començat. Encara. Tot el que ha passat fins ara és perquè no hem tingut prou enteniment per estar-nos quiets. Els hem estat molestant amb les nostres foteses i els nostres pobres canons. Hem perdut l'enteniment corrent esbojarradament en ramats. Ara, en lloc de caminar movent-nos a cegues, hem de raonar, tenir en compte l'actual situació. Ciutats, nacions, civilització, progrés...
Però si això fos així, què hauríem de fer?
Miri, ja no serà possible anar a concerts musicals en un milió d'anys, almenys. I tampoc serà possible gaudir d'agradables sopars a bons restaurants. Si són aquesta classe de coses les que vostè desitja, cregui'm que seria d'ingenus pensar que...
Què ens queda, doncs?
La vida! Això és el que ens queda. Jo el que necessito és viure, i vostè també. No deixarem que ens exterminin. Jo no vull deixar-me agafar, ni que em domestiquin ni m'engreixin com un animal.
I què és el que pensa fer?
No tots tenim la força bruta d'un animal, i així és com ha de ser. És per això que el vigilava. Tots aquests oficinistes i obrers que vivien en aquestes cases no haguessin valgut, no tenien coratge. No servien més que per anar de casa a la feina i de la feina a casa. He vist centenars d'ells corrents per arribar a temps a la feina, viatjant com sardines en llauna. I després, un altre cop, per no arribar tard a sopar, preocupats per tenir una pensió i una assegurança. Després, els diumenges, passar-los avorrits, pensant en el seu esdevenidor. Els marcians seran per ells un bon cop de sort. Tindran unes boniques gàbies, bon menjar i cap preocupació. Després d'una setmana de caminar pels camps amb l'estómac buit, donaran la volta i se sentiran a gust quan els marcians els agafin.
Vostè sembla que ho té tot pensat, no és així?
Sí, però encara hi ha més. Aquests marcians agafaran alguns d'ells com animals domèstics i els ensenyaran a fer alguns trucs. I potser haurem de lamentar que un nen que ha estat domesticat sigui sacrificat de gran. I també és molt probable que entrenin persones per calçar altres persones.
No, això és impossible. Cap ésser humà...
Sí, és clar que ho farien. Hi ha molts homes que ho farien amb molt de gust. Si un d'ells vingués per mi...
On viurem, vostè i jo, i altres com nosaltres, quan els marcians siguin els amos de la Terra?
També ho he pensat, sí. Viurem sota terra, a les clavegueres. Sota Nova York n'hi ha moltes. Les principals són prou grans. A més, en el subsol hi ha bodegues, magatzems subterranis, túnels de ferrocarril i del metro. En comença a entendre. Serà necessari reunir un grup d'homes forts. Res de gent dèbil. Els inútils fora.
I vol que jo vagi amb vostè?
Bé, jo li dono una oportunitat per fer-ho, si vol.
No discutirem per això. Segueixi.
Haurem de buscar llocs ben segurs on amagar-nos. Haurem d'aconseguir tots els llibres que puguem, llibres científics, per aprendre a fer anar les màquines dels marcians. Imagini's que 4 o 5 de les seves màquines de guerra comencin a llançar rajos de calor a dreta i a esquerra, sense cap marcià a dins, sense cap marcià a dins. M'entén? Serien homes que han après a fer el mateix que ells. Podria succeir això, fins i tot en el nostre temps. Sí, imagini's el que seria posseir un d'aquests aparells. El llançaríem contra els marcians o contra els homes. Els posaríem a tots de genolls davant nostre.
És aquest el seu pla?
Vostè i jo i uns quants més seríem els amos del món.
Ja ho veig.
Escolti, què li passa? On va ara?
A un lloc diferent del seu món. Adéu, amic. Després de deixar el desconegut, finalment vaig arribar al túnel Holland. Vaig entrar per aquest silenciós camí subterrani, ansiós de conèixer la sort d'aquesta gran ciutat situada a l'altre costat del riu Hudson. Amb molta precaució, vaig sortir del túnel per Canal Street. A l'arribar al carrer 14, vaig tornar a trobar la pols negra i alguns cossos. També a través de les reixes dels soterranis d'algunes cases m'arribava una olor nauseabunda que res de bo presagiava. Vaig seguir travessant els carrers 30 i 40 i vaig parar, solitari, a Thames Square. Un gos escarransit corria pel carrer 16 amb un tros de carn fosca entre les seves dents i una pila de gossos famolencs perseguint-lo. El gos donà una gran volta al meu voltant, com si jo fos un nou adversari. Vaig continuar el meu camí, Broadway amunt, seguint les petjades de l'estranya pols negra. Vaig deixar enrere els aparadors silenciosos de les botigues que mostraven les seves mudes mercaderies a les voreres desertes. I també el Teatre Capitol, silenciós i negre. I una exposició d'objectes de caça en la que una filera de rifles descarregats apuntaven a uns ànecs de fusta. Prop de Columbus Circus vaig veure un cotxe model 1939 en un aparador que mirava els carrers totalment buits. Des de la terrassa de l'últim pis de l'edifici de la companyia General Motors em vaig fixar en una bandada d'ocells negres que donaven voltes en el cel. Em vaig donar pressa a baixar. De sobte, vaig adonar-me de la caputxa d'una màquina marciana que s'enlairava sobre Central Park, resplendent amb l'últim sol de la tarda. Quina absurda idea se'm va ocórrer. Corregué agosaradament a través del Columbus Circus i vaig entrar a Central Park. Pujant a un petit turó sobre l'estany, a l'alçada del carrer 60, vaig poder contemplar 19 d'aquells éssers, d'aquells titans metàl·lics, drets en una muda filera, amb les caputxes buides i els seus braços d'acer penjant pesadament als seus costats. Vaig tractar inútilment de veure els monstres que habitaven les màquines. De sobte, els meus ulls es sentiren atrets cap a la immensa bandada d'ocells negres que planejaven en cercle damunt meu. Després de posar-se els ocells a terra, van aparèixer davant els meus ulls astorats els marcians morts i escampats per terra. Vaig contemplar com les negres aus picotejaven els cadàvers arrencant negres trossos de carn. Més tard, quan aquests cossos varen poder ser examinats en els laboratoris, es descobrí que les bactèries de la putrefacció dels terrestres mortals varen provocar una enfermedad contra la que la seva fisiologia no tenia defenses. Varen morir després que fallaren totes les armes creades per als humans. Morts, en definitiva, per la més humil criatura que Déu, en la seva saviesa, havia posat en aquesta terra. Abans que caigués el primer cilindre, existia la creença general de que, a través de les llargues distàncies de l'espai, no existia cap altra vida que la que es troba a la insignificant superfície del nostre minúscul planeta. Però ara, mirem molt més enllà. Admirable, encara que borrosa, és la visió que jo he fabricat a la meva ment sobre una vida que a poc s'anirà escampant des d'aquella minúscula llavor del sistema solar cap a les inanimades extensions de l'espai sideral. Però això és un somni remotíssim. Pot ser que la destrucció dels marcians sigui tan sols quelcom temporal. Qui sap si tal vegada a ells i no a nosaltres els pertanyi el futur. Ara em sembla estrany poder estar tranquil·lament assegut al meu estudi de Princeton. Escrivint aquest darrer capítol de les meves memòries, començades en una granja abandonada de Grover's Mill. Em resulta estrany ara veure com juguen els nens als carrers i els joves s'asseuen a la gespa on les noves fulles primaverals van esborrant les negres cicatrius d'una terra cremada. Em resulta estrany observar el públic que visita el museu on s'exposen les peces desarticulades d'una màquina marciana. I recordo la primera vegada que la vaig veure, clara i brillant, però freda i silenciosa, en el capvespre d'aquell darrer gran dia.
Senyores i senyors, els parla Orson Welles. Els voldria assegurar que la Guerra dels Mons no ha tingut cap més intenció que la de celebrar una senzilla festa. En la seva versió per la ràdio, el Teatre Mercury també s'ha disfressat amb un llençol i ha saltat des dels arbustos per espantar dient Si comencéssim de nou, haguéssim trigat tot un dia en omplir de sabó les seves finestres o assaltar els seus jardins. Per tant, vàrem decidir fer una altra cosa. Hem aniquilat el món davant les seves pròpies orelles i destruït totalment la seva essa. Espero que sentin alleugerits el saber que realment no anava seriosament i que les dues institucions, el món i la seva essa, segueixen intactes. Així que adeu a tots i a totes. I, si us plau, recordin almenys fins a demà la terrorífica lliçó que han après aquesta nit. L'invasor amb aquest cap de globus brillant i somrient que es troba en el saló de les seves cases no és altra cosa que una carbassa buida, i si sona el timbre de la porta i a l'obrir no veuen a ningú, no serà un marcià, sinó Halloween.
Aquesta nit, la Columbia Broadcasting System i les seves emissores associades de costa a costa els hi han ofert La Guerra dels Mons de H.G. Wells, radiograma que setmanalment representen Orson Welles i el Teatre Mercury de l'Aire. Aquí, la Columbia Broadcasting System.
El Centre Cívic al Coll La Bruguera i Ràdio Gràcia, dins dels actes Coll Fantasy, 11è cicle d'activitats de fantasia i ciència-ficció del Coll, els ha ofert La Guerra dels Mons, d'H.G. Wells. a partir de la missió realitzada per Orson Welles i el Teatre Mercury de l'Aire a la Columbia Broadcasting System el 30 d'octubre de 1938. En aquesta ocasió, 77 anys després, amb el següent repartiment: locutores, Teresa Vergés, Fanny Florit i Carme Bigorra; Orson Welles, Enric Sunyol; locutors, Txema Puigdollers i Josep Lluís Rovira; Carl Phillips, Marc Calvo; professor Pearson, Francesc Valls; Wilmot, Eugeni Bonet; General Montgomery, Eugeni Rodoreda; Harry MacDonald, Josep Antoni Vinyals; Capità Lansing, Joan Guinart; secretari interior, Pep Pla; oficial, Jordi Costa; artiller, Oriol Lafarga; tinent Boc, Marc Pineda; estrany, Francesc Alborg; tècnic de so, Raül Mateos; tècnic d'estudi, Jordi Domènech; regidora, Isabel Arbonés; muntatge musical i efectes especials, Josep Maria Adell; premsa i comunicacions, Teresa Vergés; versió en català i direcció, Enric Sunyol. La Guerra dels Mons ha estat realitzada en coproducció entre el Centre Cívic Alcoi de Bruguera i Ràdio Gràcia 107.7 FM.